Herrera en COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'OMS ja ha decretat l'emergència per la verola del mico i està demanant, doncs, atenció als diferents governs. De fet, ja Espanya va comprar, doncs, vacunes de la verola, la de tota la vida, que es veu que és efectiva contra tot això. Ara en parlarem de l'efectivitat i els que tenim certa edat ja ens van vacunar de la verola en la seva època. No sé si aquesta protecció en la seva època de la vacuna de la verola doncs encara és activa. Penso que sí, però fins a quin punt? De fet, el cas és que estan augmentant els casos de verola del mico a Barcelona, més de 700 casos confirmats. De fet, són 750 casos confirmats i 250 en estudi. Ja han hagut morts per culpa d'aquesta infecció i s'està demanant doncs, extremar les precaucions davant de tot això. Però parlem de la verola, parlem de la vacuna i de la seva efectivitat amb el pediatre i vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, el doctor Ferran Moragallop. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia, José Miguel.
Gràcies per atendre'ns. Bé, sortim d'una i tenim una altra, la verola del mico. D'entrada, com arriba la verola del mico aquí? Que és una, en principi és una infecció que estava per Àfrica, era endèmica d'Àfrica, però fins i tot ha arribat aquí. Per què ha passat això?
Sí, la verola del mico, que algunes persones, em deia l'altre dia una persona ja una mica gran, que deia, és la pigota del mico, també. Clar, és el mateix. Abans, la verola... es deia la pigota, doncs per això seria la pigota del mico. Aquesta zoonosi, és a dir, aquesta infecció que tenen alguns animals, està produïda per un virus, aquest virus es va descobrir fa ja més de 60 anys, el 1958, en un laboratori de Dinamarca, no? Amb uns micos, i per això es diu també la verola dels simis, no? I des d'aquí es va veure després que hi havia uns països de l'Àfrica, concretament de l'Àfrica Central, sobretot de la República Democràtica del Congo i de l'Àfrica Occidental, sobretot Nigèria, pues que era una infecció, una malaltia endèmica que estava allà i que no només la tenien els micos, no? Sinó altres animals, sobretot arrossegadors, no? com pot ser l'esquirol, no?, i altres variants que hi ha per allà.
Sí.
En l'any 1970, aquesta infecció, que estava només circunscrita als animals, es va produir també amb un nen, no?, a la República del Congo, no?, el 1970, no?, i va ser el primer cas humà que va haver-hi d'aquesta infecció. A partir d'aquí va permanèixer la malaltia endèmica en aquests països,
sí.
Només, evidentment, si algun passatger, algun turista pues, anava a un país d'aquests, pues, podia agafar-la, no? Ara, en el 2003, concretament, va haver-hi un brot molt important als Estats Units, que va ser el primer gran brot que va haver-hi fora de l'Àfrica, però estava lligat a uns animals exòtics que havien sigut importats il·legalment d'aquests països de l'Àfrica. I el 2022, concretament el mes de maig, va ser la primera vegada que, malgrat que el primer cas que va haver-hi al Regne Unit va ser un viatjant que va anar, pues, viatger que va anar a Nigèria, però després ja es va produir un brot, no?, sense ninguna relació amb aquest cas, no? Per tant, la verola del mico apareix a Europa fa 3 mesos en forma d'un gran brot que s'ha estès a altres països del món. No? En aquest moment hi ha uns 17.000 casos en tot el món i 75 o més de 65 països, que jo sàpiga, que tenen aquesta malaltia.
I com s'encomana? Com es contagia una persona? I sobretot, sabent com es contagia una persona, quines precaucions s'han de tenir per intentar no contagiar-se de la verola del mico?
Bueno, el principal mecanisme de contagi és el contacte directe, el contacte físic. I, evidentment, una forma de contacte físic, un dels més pròxims, no?, és el contacte sexual, no? Després, també, es pot contagiar amb una... Si hi ha una proximitat, no?, distàncies de menys d'un metre, doncs, si la persona pues té contacte amb les gotes que una persona quan parla o quan es tossega o quan té alguna relació salival, no? Contacte amb la saliva, amb les secrecions respiratòries, no? Després, també molt important, amb els objectes que una persona malalta ha tingut contacte, no? Per exemple, la roba, els llençols, no? Les tovalloles, no? Totes aquestes coses, pues, si després una persona sana pues, les utilitza, pues, es pot contagiar. Per això és molt important l'aïllament del malalt, no? L'aïllament del malalt, aïllament que s'ha de fer durant un temps que és una mica llarg, perquè la persona potser es troba bastant bé, però encara és contagiós, no? I quin és aquest interval de temps? Des del moment que comença la clínica, no? Que comença, pot començar amb febreta o una febre, amb un cansanci, i de seguida comencen les lesions cutànies, doncs fins a que aquestes lesions cutànies, no? Que tenen una evolució, aquestes lesions de la pell, es curin completament, o sigui, que aquestes lesions evolucionen i van a formar, al final, una costra, no?
D'acord.
Fins que aquesta costra caigui i no estigui tot el tema solucionat, el malalt pot ser contagiós. Molt important, per tant, aquest aïllament, no? Mm. Després jo diria que la persona ha de consultar de seguida que té clínica per confirmar el diagnòstic, no? Hi ha una mitjana pues, de 6 dies fins que et fa el diagnòstic, s'ha vist en un estudi publicat recentment, no? Des del moment que la persona té símptomes fins que es diagnostica, pues poden passar una mitjana de 6 dies.
Després, clar, s'ha fet viral a Twitter una història d'un senyor que va comprar un patinet elèctric a un altre que tenia la verola del mico i es va contagiar. És possible això? Que, per exemple, una persona toqui un objecte, després vingui un altre el toqui també i es contagia així?
Bueno, això, mire, en medicina tot pot ser, no? Però això és una cosa excepcional, no? O sigui, jo diria pues, que si en el patinet no es fan coses rares, pues, no es pot... És molt difícil el contagi, no? Malgrat que pues, existeix la possibilitat de que si una persona que fa el patinet amb una mà que tingui lesions cutànies no? I després vingui una altra, pues, podria ser, però no és el mecanisme.
No és habitual. Seria una qüestió molt excepcional, no? Això, no?
Jo posaria 5 interrogants a aquest mecanisme.
Vale. D'acord.
Que s'hauria de demostrar, no? Malgrat tot, pues, el que deia abans, els llençols, les tovalloles, no? Tots aquests objectes íntims d'una persona malalta, pues, sí que han de ser pues, motiu de preocupació i que no tenen que tenir cap contacte amb una persona sana.
Després, parlant de les vacunes que tenim, clar, la verola és una de les malalties que es va erradicar gràcies a les vacunes. I clar, ve tot això, i la gran pregunta és, la vacuna de la verola, fins i tot els que tenim ja certa edat, la tenim, perquè ens les posaven de petits, aquesta vacuna de la verola, és efectiva contra aquest tipus de malaltia?
Sí, és efectiva perquè aquests dos virus, com altres, no?, pertanyen a la família dels pocs virilai, no? Per això en anglès la malaltia es diu també monkeypox, no? Perquè pertany a aquesta família de virus. I s'ha vist que és fins a un 85% d'eficàcia té la vacuna de la verola clàssica, les vacunes que va haver-hi de primera generació. Hem de tenir en compte que la vacuna de la verola es va administrar a Espanya, teòricament, fins al 1979, no? Perquè era una vacuna obligatòria, entre les poques vacunes excepcionals que va ser obligatòria a Espanya, fins al 1979. Malgrat que des de 1972 la vacuna ja, jo recordo, perquè en aquell moment pues, jo acabava l'especialitat, pues, ja s'administrava molt poc perquè no havia verola a Espanya, no havia verola a Europa, i la vacuna de la verola, aquesta primera vacuna de primera generació, tenia algunes possibles, malgrat infreqüents, complicacions.
D'acord. Llavors, els que es van vacunar, en el moment que era obligatori, encara és efectiva aquesta vacuna?
Sí, es creu, s'ha demostrat que té una certa efectivitat, O sigui que en aquest sentit, diem amb una mnemotècnia, diem, totes les persones més grans de 50 anys, com estan vacunades, en principi, pues, tenim un cert grau de protecció. Això no vol dir que en una situació d'un contacte proper, pues, el millor seria aconsellable pues, vacunar-se, sinó amb les dues dosis, que són les necessàries per una vacunació completa, amb una sola dosi.
Bé, l'OMS ha decretat una emergència per aquesta malaltia. Tan preocupant és?
Bueno, en aquest moment, en aquest moment hi ha aquesta emergència de salut internacional, no? De salut pública internacional, que pensem que en aquest moment hi ha tres emergències, no? La gent a vegades no ho sap, home, coneixem evidentment la pandèmia de la Covid-19, que seria una primera emergència, després hi ha aquesta ara de la varroa del mico, però des de fa 7 o 8 anys hi ha també una altra emergència, que és la poliomielitis. Per què? Perquè hi ha una sèrie de països al món que tenen brots, no? És important aquesta varola del mico, és important des del punt de vista de la salut pública, perquè estem veient que aquesta malaltia es va estenent, no?, en nombre de casos, en països, no?, i per tant, malgrat que és una malaltia en principi d'evolució lleu, tota malaltia, encara que sigui d'evolució lleu, té les seves complicacions, com la té la varola del mico, es poden sobreinfectar les lesions de la pell, poden haver-hi pues, lesions, complicacions oculars, no? Poden haver-hi úlceres a la boca i després pues, també coses més infreqüents com poden ser les meningoencefalitis, que ha sigut en principi la causa dels dos morts que hi ha hagut a Espanya, no? Amb aquesta malaltia, no? No obstant, jo crec que el missatge ha de ser de tipus positiu, en el sentit de que si no estàs en unes condicions de risc, no? La malaltia pues, és molt difícil de contraure i que sempre, en principi, si no ets un grup de risc, un nen, una embarassada, sobretot un malalt immunodeprimit, no? L'evolució acostuma a ser bona, malgrat que és una clínica, uns símptomes de dolor, de malestar, que poden fer que durant dues setmanes estiguis una mica incòmodo amb aquesta malaltia.
Doncs, doctor Ferran Moragalló, pediatre i vicepresident de l'Associació Espanyola de Vacunologia, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i per aquestes explicacions. Molt amable.
Molt amable, José Miguel. Bon dia.